Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Si ens escolteu tot sovint, ja sabeu que portem uns quants dies parlant de Nadal i aquest divendres 15 continuem, tot seguit descobrint què faran a la capital del Baix Penedès. Així que marxem fins als estudis de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs efectivament toca Nadal, com portem quasi tota la setmana parlant de Nadal, i és el moment d'anar a veure què fan a la capital del Baix Penedès, en aquest cas des del CIT, des del Centre d'Iniciatives i Turisme del Vendrell, i en aquest cas amb el seu presi, amb el Salva, que ja el coneixem tots. Molt bon dia, Salva, com estàs?
Bon dia, bé, aquí estem.
A punt ja pel Nadal o què?
Sí, i tant, això. Les festes nadalenques estan sempre preparats.
Primer de tot, abans d'entrar directament amb el Nadal, si et sembla bé, quina és la salut del comerç del Vendrell en aquests moments?
Bueno, les constants vitals es mantenen bé i aguantant carros i carretes, no? Que es diuen en castellà. El moment... És que ja no podem parlar de que sigui un moment difícil, simplement nosaltres arribem una mica a la conclusió de que ha canviat el mercat i any rere any, amb la inclusió del tema del comerç electrònic, amb l'arribada de la pandèmia, que van llegar a fer gàrgares molts dels comerços, malauradament, i després doncs, el que és el Vendrell com a poble, que cada vegada és més ciutat i menys poble, i això doncs, també comporta uns canvis bons per uns, dolents per altres, no? Parlant del comerç. Uh-huh. Però bé, de moment van subsistint i dintre de la dificultat que és avui en dia tindre un comerç obert al carrer.
Sí que és veritat que en els darrers temps hem vist molts locals buits, el que deies, no? L'arribada d'aquest comerç electrònic.
Sí, sobretot potser el tema de locals buits és més en el que seria el comerç de barri, no en el centre comercial. No? El centre comercial...
Va resistint,
sí,
no?
Sí,
una mica.
I tu mires, sempre hi ha algun local que es tanca, però que de seguida s'hi munta alguna cosa. I sí que és veritat que i aquest ja no és un problema de Vendrell, és un problema
general, no?
És que a la que surts d'aquestes zones comercials, doncs la imatge és pèssima a tot arreu. Uh-huh. Els locals, doncs... Però no ho sé, vull dir, aquí és demanar una mica... Sents por ahí que hi ha ajuntaments que estan ficant fàcil transformar aquests locals en habitatge, jo crec que és un error, perquè això sí que és la mort definitiva sense possibilitat de reanimar. I bueno, a veure cap a on
anem, no?
I què fa el jovent que creix, si som capaços de convèncer-los que és més maco comprar el comerç de carrer que
no pas que amb
el mòbil
internet,
a la mà.
No? Bé, des del CIT sempre enceteu aquesta campanya nadalenca que fa goig, no? Primer de tot, anem a PAMS i quins dies són els que està el comerç obert al Vendrell? Perquè em sembla que això és una normativa que ve donada per altres ens, no? O que vosaltres podeu escollir com funciona.
Exacte. Hi ha una... O sigui, la normativa el que diu és quins dies et permeten obrir, però uh-huh. no t'obliguen a obrir aquells dies. Uh-huh. I el Vendrell, doncs, és una de les característiques aquestes que parlàvem, no? De que en rere any cada vegada costa més que els dies festius, els diumenges de lliure obertura, doncs que aconseguir que obri tot el comerç és una fita impossible i que se'ns escapa tant com a entitat de nosaltres com a l'Ajuntament o qualsevol altre.
Clar.
Perquè al final... Quan parlem d'un centre comercial, d'una àrea comercial,
sí,
d'aquestes
sí.
on estan totes les franquícies i tal, aquí sí que tenen uns codis de conductes i estan obligats a obrir aquells dies i tal i qual. Però al final ja ve des del moment en què signa el contracte per agafar un local
dins d'un centre
dins
comercial.
Centres comercials. Quan parlem d'un centre comercial a ser obert, com és el Vendrell, que al final és un munt de propietaris amb un munt de locals que lloguen, doncs quan un lloga el local és autònom 100% d'aquell local i lliure de fer el que vulgui. Tot i que nosaltres treballem moltíssim i animem a tothom a que obri aquells dies, perquè al final sí que és veritat que potser hi ha un perfil de comerç que no li és rentable, perquè se sap, no?, pel tipus de producte que ven, doncs és una miqueta aquell companyerisme de dir, escolta, jo obro avui, que sé que per mi no serà bo, però demà confio en que m'obris tu quan jo et necessitaré a tu, no?
Clar.
Podem parlar, doncs, jo que sé, una floristeria per Sant Jordi, potser li aniria de conya que obrissin els seus veïns de carrer, i els seus veïns de carrer, si no venen llibres, doncs
no
serà un dia tan grandiós, però ara aquests veïns de carrer doncs necessiten, per poder vendre joguines o roba, que la floristeria i el que ven llibres, doncs, si us plau, tingués obert aquell diumenge. Llavors, al final és... Però, bueno, intentem traslladar-ho i no fem pinya.
Clar. Vau obrir el 6 i el 8, el pont de la Puríssima que...
El 8 va ser potser algú que va obrir més. El 6 sí que va ser... Es pot parlar de comerç tancat.
I el 17 i el 24, que seran aquests dos diumenges que es podria obrir, no?
El diumenge 24 sí tenim constància de previsió de que obri força comerç, el 17 serà més fluixet, tenim alguna franquícia que sabem que obre, alguna botiga de videojocs que sabem que obre, però serà pues, així com...
Més residual, sí. No? D'alguna manera també coincideix amb molta fira de Nadal, precisament aquest diumenge tenim la de Santa Oliva, tenim la de Monastre, suposo que, bueno, sí, tot ajuda, sí, no? Al final una mica. Escolta, què és el que heu preparat des del CIT per incentivar aquestes compres al Vendrell?
El CIT vam començar ja, o al Vendrell, en termes generals, el dia 1 de desembre, que vam tindre l'encesa de llums. Després, aquest dissabte passat, dia 9, hi van haver els personatges que estaven per la zona del centre, Bob Esponja i
el company. Ja
em perdonaran que no em sé el nom de la resta dels seus acompanyants, però també hi eren allà. I ara demà dissabte, a la zona del tancat, com a acció pel comerç de barri, que no sigui el centre comercial del Vendrell, portarem un tió gegant. Demà al matí, a la zona de la, que és la carretera que va cap a Sant Vicenç Poble. Uh-huh. A la tarda teníem un espectacle de Nadal, que ja estem portant any rere any, però malauradament la persona que ens feia aquest això, bueno, va patir un petit accident i està de baixa en punts, no és greu, però bueno. Total, que hem fet un canvi de programa i vindrà la Tona González, que també és, podem parlar ja d'un habitual, i convido a tothom que vingui, perquè és una dona, de veritat, ultra divertida, que fa un espectacle super, super entretingut, i que no deixem de fer ningú mai. Vull dir, és molt guai. Això serà a la plaça Nova. Després, pel que dèiem de calendari, el dia 17 no tenim res previst, perquè no he parlat amb el comerç, doncs sembla que no hi haurà resposta, i preferim, doncs, com te diria jo, agrupar els esforços amb dates on sabem que tindrem molt de comerç obert. No?
Lògicament.
I ens anem el divendres 22 i el 23, que són els dos dies més esperats per la canalla, perquè ens vindrà a visitar el Papa Noel.
Oh!
Per recollir cartes. El dia 24, el Pare Noel, aprofitant que ha rebut aquestes cartes, doncs anirà a fer recollida pels comerç del Vendrell. Si algú té ganes de fer-se una foto, que el busqui, que estarà
donant selfie.
Per les botilletes.
No caldrà que vagi la Guàrdia Urbana, no?
No.
Que la gent no es fiqui enmig del carrer per fer-se selfies.
Ah, tant de bo. Estaria bé.
Déu-n'hi-do.
Al final és un personatge força conegut.
Sí, home, i ve de Lapònia. Important,
està, eh? I ja ens anem al dia 28, que portem personatges Disney que estan pel carrer del centre.
Santa Innocentada, no? No serà una innocentada, no?
No. Així que aquí, aquest dia l'hem aprofitat doncs, per fer una acció que estarà divertida, que serà repartir innocents, però a més és d'alguna manera una mica reivindicativa, i és que doncs, no deixis que t'enganyin, compra el comerç del local, compra el comerç Vendrell. Al final és doncs, això que parlàvem, no? D'incentivar una miqueta a tornar a aquells orígens tan macos de poder passejar i comprar a les botigues i no només anar a provar-te una peça de roba per
fer-te la foto
per saber quina és la teva talla i demanar-la per altres bandes.
Déu-n'hi-do.
que és una altra de les lacres que estem vivint, malauradament, amb això de la venda online. I ja ens n'anem a l'any que ve.
Ràpid, pim-pam, s'ha empatat directament fins l'any vinent.
Exacte. El dia 2 de gener, a la Rambla, portem una grandíssima bola de Nadal, on dintre es fan uns espectacles, i els tiquets, al llarg de fer compres pel comerç del Vendrell, doncs els comerços associats aniran regalant tiquets per poder accedir-hi, i és un espectacle que dura uns 15 minuts, més o menys cada sessió, i estarà matí i tarda. Aquests tiquets, doncs, conserveu-los, i sabeu que el dia 2 podeu anar cap a la Rambla de Vendrell, que ja tindrem la Peasso Bola.
Molt bé.
I això seria pel que, el que seria amb accions físiques, amb espectacle. A banda d'això, doncs, com cada any, fem algun element decoratiu per unificar una mica la imatge, que aquest any el que s'ha fet a les botigues són unes estrelles, un dibuix així com si fos una manteta d'aquestes de quadros d'hivern, de franela, una coseta així.
Quin gust, doncs,
El disseny és una coseta així. Després, també com a cosa diferent, ja és un habitual la carta als Reis, que fem des del comerç del Vendrell, que reparteixen les botigues. També fem arribar a el que són les escoles bressol perquè donin amb els seus alumnes. Mm-hmm. Petits, encara estan a la A d'alumne, però allà hi són. I, però aquest any, a nivell... El diferent és que el que vam fer és parlar amb l'Institut Baix Penedès, que com que sabem que tenen el batxillerat artístic, doncs vam dir, anem a oferir, a veure si volen participar en mode concurs. I així es va fer, se'ls va proposar, i la veritat és que ha sigut distret, divertit i una grata sorpresa, perquè es van presentar 30 cartes diferents, 30 dissenys, molt difícil, perquè a més tots eren molt,
molt nivell,
macos.
No?
Sí, sí, el nivell estava molt xulo. La veritat és que és sorprenent, molt guai, en tots els aspectes. El que passa que a l'hora de valorar, doncs també no només has de valorar, oh, que maco és, perquè la veritat és que n'hi havia de molt maques, sinó que després es pugui fer servir amb l'objectiu, que és una carta perquè els nens puguin omplir i tal. I al final va sortir una carta guanyadora. Aquesta carta guanyadora està feta per dos companys de classe que van decidir juntar-se, de primer de batxillerat. Uh-huh. I ja està. El dia 22 els donarem el premi, que són 100 euros per gastar al comerç del Vendrell. I què més vols que et digui? Que passeu a recollir la vostra carta de Reis, que són molt xuls.
Clar. Escolta, a banda visca el tema de que es poda, teniu la targeta regal del Vendrell.
La targeta regal també existeix de sempre, ha estat tot l'any. El que sí que és veritat que durant els dies de Nadal, doncs es nota moltíssim la pujada de vendes d'aquesta targeta. Al final és una targeta, són valors de 20 euros, pots fer-ne una, dos, tres, les que vulguis, perquè al final compres dos targetes, si no saps què regalar, doncs aquesta targeteta, que després el que la rep, doncs és un billet de 20 euros, se'n va al comerç, sempre ha de ser comerç associat, això és important a destacar, i ja està, i amb això va i es compra el que vulguis, que és una targeta regal pura i dura. Una altra cosa, que això ja és més recent, fa un parell d'anys que estem treballant amb això i la veritat és que cada vegada funciona millor, és el programa de fidelització de Viu al Vendrell, que cada vegada tenim més comerç que s'hi suma, i aquest any el que fem és que totes les compres de Nadal entre l'1 de desembre i el 5 de gener entraran en un sorteig en el que una de les compres sortirà gratis. Hi ha un tope, perquè com que al final aquí anem amb partides pressupostàries, s'ha de ficar un tope.
No el podem passar, no?
I és fins a 500 euros. Llavors, de tots els tíquets, doncs se'n sortejarà, se'n traurà un, i si te n'has gastat 499,99, que sàpigues que te'l reemborsarem íntegrament.
Déu-n'hi-do.
Si són 501,
ja,
te'n costarà un. Els altres 500 te'ls reemborsarà.
Home, és una bona forma d'incentivar també, no?, al final.
Bueno, i que després el tema de la fidelització és molt interessant pel comerç, que és una altra de les batalles que tens, perquè costa que vegin que realment el fet de... Perquè això sí que és una campanya que... El que són aquests diners que acumules tu dels comerços on fas compra, íntegrament ho està assumint el botiguer. Però, d'alguna manera, també es garanteix que aquest client torni, no? Perquè vull dir, si a base d'anar cada dia a comprar el pa en un lloc i et van donant un centimillo, doncs escolta, hi haurà un dia que tens la barra gratis, no?
Sí, de fet, s'ha posat molt de moda, no, aquelles targes de posar, no, com antigament, el segell, no?
Sí,
de,
sí.
De segellejant per cada
deu compra cafès, de 10 euros. Ah,
exacte. És, que és molt maco, eh? És a dir, ho trobo fantàstic en aquest aspecte.
Doncs la finalitat és aquesta. I la veritat és que molt bé, molt bé. Ara no tinc números aquí, però podríem parlar perquè la veritat que van increixent.
Important. Quants comerços associats teniu a dia d'avui?
Associats en total estem en els 200... Fa molt de temps que estem en la mateixa línia, els 220, 225, 265...
De quants?
Ens anem movent. Amb la pandèmia es va fer un primer estudi de quants locals teníem oberts de cara al públic. Parlo de locals perquè comptàvem bars, restaurants, botigues i tal, i al Vendrell sortien poc més de 1.000 locals.
Ostres.
Tenint en compte que el Vendrell en extensió...
Clar, és a dir, ja anem cap a Comarruga,
Francàs, Sant Salvador, que a vegades pensem del Vendrell com el Vendrell poble, i la seva extensió és molt més gran. I això, doncs, bueno, al final, una altra grata sorpresa que hem d'endur-nos, no? Perquè representem un 25% del teixit que tenim a la nostra vila, i això és bo també a l'hora d'anar a batallar amb ajuntaments, regidories,
clar,
i coses d'aquestes.
Important. Fa uns, un mes aproximadament hem vist que municipis com Calafell i Cunit van fer els bons. A mi em va faltar el Vendrell.
Bueno, ens va faltar el novembre.
Ens va faltar el novembre perquè sí que és veritat que s'havia fet una campanya de bons aquest any.
Aquest any ja va haver una primera campanya de bons, que finalment ha sigut una única campanya de bons, el mes de març. Va funcionar molt bé, també, potser com més tranquil·la, no? Perquè no hi ha aquella pressió de, ostres, haig de fer un regal i haig d'enganxar un bo perquè jo vull regalar-ho un bo, no?
Clar, no?
Una miqueta d'això. I sí que hi confiàvem en tindre una segona campanya de bons. Però, bueno, al final, doncs, pel mig van haver aquestes eleccions, que tot i que van tornar a guanyar el mateix partit, doncs també hi ha canvis de regidors i de regidories i canvis de plantejaments, altres coses que al final imprevistos, que els hi fa moure els diners d'una banda cap a l'altra, i quan arriba la data, doncs no hi ha prou pressupost. No és que no l'haguem tingut, el pressupost ha estat exactament el mateix, això sí que s'ha quedat molt clar. El que passa que potser en el moment que se senten més campanades amb els bons, que
és en aquesta zona,
que
Friday,
que és el novembre, que l'hem tingut a diferents poblacions del voltant, doncs, ostres, no hem sortit en aquella llista, no?
Clar.
Però, bueno, a la contra, direm, el març érem els únics de la llista.
Exacte, és a dir, que s'ha fet, però no sí, en les dates sí, que esperàvem tots. Aprofitant que parlem del Black Friday, com va anar el Vendrell? Com us va anar als comerços?
Bé, aquest any el Black Friday potser ha tingut una miqueta menys incidència que altres anys. Sembla que ha sigut tot el mateix, ja, parlant amb altres associacions i tal. Això del Black Friday va entrar amb molta força farà 7 anys, més o menys, i any rere any anava de pujada, i aquest any és com que s'ha desinflat una miqueta el tema del Black Friday. Nosaltres creiem que no és perquè s'hagi desinflat a nivell de que el públic deixi d'interessar-li, sinó que, bueno, la realitat econòmica i financera és la que és, els interessos pugen, la gent cada vegada paga més hipoteca, paga més lloguer, paga més pel menjar, i al final doncs també frena per una banda. Per l'altra banda tenim la crisi famosa dels xips i d'això, que també provoca que no hi hagi aquell sobreestoc tan exagerat que potser
teníem,
hi havia en altres anys amb una sèrie de productes, sobretot amb l'electrònica, no? que és la que és...
La part més forta,
més perecedera, no? Perquè al final un telèfon que surt avui en 6 mesos
ja
té la seva versió superior, un ordinador també, van a ritmes de 90 dies, més o menys.
Tremenda, no?
Aquí està. Llavors, interessava també una miqueta el Black Friday en aquest sentit, perquè ajudava a treure's aquell ordinador que era fantàstic i superxulo i super, però ja n'hi havia un que corria més.
Clar.
Com que ara tenen problemes amb l'estoc, no se sobreestoca, per el tema de la fabricació. Llavors, doncs, suposo que al final la suma tot plegat ha donat aquest caire de desinflar-se, però també crec que a 2 anys vista la Freire tornarà a agafar.
Clar, sí que és veritat que ha hagut com a molt de rebombori que el Black Friday s'utilitzava com una enganyifa en plataformes molt conegudes, que es veia que aquest percentatge de descompte no era tal, sinó que s'estaven inflant els preus.
Bueno, s'ha de dir, aquesta és una tècnica, malauradament, i per sort per comerç local, és una tècnica que fan servir les grans superfícies, que fan servir les grans marques, que fan servir el botiguer, i de manera generalitzada, normal, és que ja et dic, és 100% legal, i quan diu que una cosa abans valia 100 i ara en val 80, és que abans valia 100 i avui t'ho dona per 80. I en el 99% dels casos, una vegada més, és a càrrec dels seus marges comercials i no perquè vingui al darrere ningú. El tema del Black Friday, també hi ha una altra cosa, que és que no tot el Black Friday ve recolzat del fabricant, importador...
No, que això és una cosa que tu coneixes bé.
Aquí està, vull dir. Llavors, amb el tema de l'electrònica, que és el que dèiem, que els marges comercials són irrisoris de per si, sí que hi ha un recolzament.
Per part del fabricant.
Aquí existeix un Black Friday, però perquè qui assumeix aquesta baixada de preu...
És el propi fabricant,
és el
no?
El fabricant.
I no tu com a comerciant. Clar, jo em sembla que ho vam parlar amb el teu soci pel que es referia a les màquines o videojocs,
consoles,
no? A les consoles.
I som en aquest sector. En el comercial de la roba, per exemple, no és tant. Sí, sembla ser que sí que els fan alguna oferteta, aprofitant Black Friday i no sé què, però com que venen de compres de temporada un any abans i tot el tema, doncs sí, no.
Al final, és el que hi ha, no?
És marge comercial que perden volent aplicar un Black Friday.
Doncs, Salva, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en xarxa. Que vagi molt bé el Nadal.
Gràcies.
I desitjar-vos a tots molt bones festes.
Bones festes, bones compres.
Exacte.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Con cocodrilos me he balanceado sobre un hilo cargando más de 500 kilos.
De seguida arriba el segon flash informatiu d'aquest matí i ho farem en bona companyia de Calle 13.
Fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas.
Muerte en Hawái.
Creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Fem un repàs a l'actualitat diària de Vilafranca i comarca parlant sobre Calafell, ja que reactiva la campanya per convidar els nous residents a empadronar-se. Hi ha una borsa important d'habitants que no estan censats i això fa perdre aportacions econòmiques i serveis d'altres administracions. L'Ajuntament del municipi ha reactivat doncs aquesta campanya per reactivar aquest empadronament i la iniciativa, que va tenir una primera fase a principis d'enguany, va adreçada al creixement demogràfic dels darrers temps, a raó d'uns 1.000 habitants nets l'any, però també la borsa d'habitants que des de fa molt hi resideixen sense estar censats. Una borsa que s'estima en uns 20.000 habitants i que se situa el nombre real en 50.000 persones, ja que els empadronats són 30.000. L'alcalde assenyala dos grans inconvenients de la discrepància entre la població de dret i l'empadronada des de ja fa temps. Xavier Llopart és nomenat director dels Serveis Territorials de Justícia al Penedès. Per tant, el Penedès continua avançant en el desplegament dels serveis territorials, on Xavier Llopart ha estat nomenat director d'aquest servei de justícia i amb aquest ja són 9 els departaments de la Generalitat que s'han desplegat al territori. Els Serveis Territorials de Justícia s'han instal·lat a l'Eina del Vendrell, juntament amb els d'Educació i Drets Socials, que ja s'havien desplegat fa uns mesos. Amb el nomenament de Xavier Llopart com a director de Serveis Territorials de Justícia al Penedès, la delegació del govern ja ha fet efectiu el desplegament de nous serveis territorials propis. Abans de la primavera del 2024 està previst que es nomenin les direccions generals de recerca i universitats, economia, hisenda i d'acció climàtica, així com alimentació i agenda rural. I tot seguit us parlem sobre la crisi de Juanico i l'OMAC juvenil que s'estrenen a l'Auditori Maria Rosa Juncosa aquest divendres. Aquest divendres, doncs, a les 8 del vespre, l'Auditori de Vilafranca es presenta Altament Sensible, que és un nou projecte artístic del cantant, músic i compositor menorquí Cris Juanico, que compta amb l'OMAC, per tant, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya Juvenil. La proposta combina algunes de les melodies més emblemàtiques de la trajectòria musical de l'artista menorquí des del seu pas per la banda Ja t'ho diré fins a l'actualitat en la seva carrera en solitari, amb els colors, els matisos i la sensibilitat que porten els instruments d'una orquestra. Sota la direcció de Bernat Gibert, l'orquestra està integrada per més d'una vintena de joves intèrprets i té com a característica principal la seva especial sonoritat, ja que combina instruments d'arrel amb els instruments clàssics. I acabem aquest repàs a l'actualitat parlant-vos sobre aquest cap de setmana. El local nou de Moges s'omple en solidaritat en benefici a la Marató de TV3. Coincidint, doncs, amb el cap de setmana de la Marató, aquest dissabte, diumenge, el local nou de Moges s'omple de solidaritat gràcies a Olèrdola per la Marató. Durant el dissabte s'ha programat un vespre benèfic i l'endemà diumenge, dia de la Marató, s'aniran succeint activitats des del matí fins al vespre. El primer dels actes del vespre benèfic de dissabte es preveu a les 8 del vespre amb un concert de gospel a càrrec de la vella Kirse Band de Sant Quirze del Vallès. A un quart de 10 hi haurà el sopar benèfic i a continuació actuarà Acoustic Sound. Diumenge a partir de 2:15 del matí i fins a les 8 del vespre hi haurà actuacions dels balls populars, exhibicions de rítmica i teles acrobàtiques, així com audicions de música i la xerrada Sexe, mites i realitats, ara càrrec del ginecòleg Esteban Mussin. A les 8 del vespre es preveu donar a conèixer la recaptació solida durant tots els actes celebrats aquestes darreres setmanes sota el paraigües Olèrdola per la Marató.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts i mig de 11:15. A les recomanacions de la gent del detall no hi poden faltar els pessebres. I a la capital de l'Alt Penedès, fins l'endemà de Reis, podeu visitar l'exposició de pessebres de l'Associació de Pessebristes de Vilafranca, a la Capella dels Dolors. Qui ens en parlarà amb molta passió i coneixement d'aquests diorames és el seu president, Ramon Albornà. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia i felicitats perquè els pessebristes esteu d'aniversari enguany.
Sí, aquest any es commemoren bé. Més que el pessebrisme en general seria el pessebre, el fet de fer el pessebre, que enguany es commemoren els 800 anys del que es considera que va ser el primer pessebre. que va fer Sant Francesc a la ciutat italiana de Greccio al Nadal del 1223, per tant, ara fa 800 anys.
Així, tots els que mantenim la tradició del pessebre estem d'enhorabona enguany.
Sí, sí, és una celebració compartida per tots aquells que fem pessebre i des de qualsevol de les seves expressions que pugui tenir, des dels pessebres a casa, des de les exposicions dels pessebristes o d'altres maneres de fer referència al pessebre des de les arts, des de la poesia i moltes altres disciplines.
I, Ramon, quina salut té el pessebrisme, tant el professional com el de casa, de tots aquells que mantenen la tradició? Té bona salut?
Sí, jo crec que té molt bona salut. Tenim dos indicadors que jo crec que fan molt evident aquesta afició al pessebre. Un són les fires de Santa Llúcia, que tenim a Vilafranca i tenim arreu, que any rere any també tenen molta gent, molts compradors i molts visitants. I, per altra banda, les pròpies exposicions de pessebres. A Vilafranca, l'exposició anual, depenent de quants dies festius cauen pel mig o no, ens movem anualment entre les 10.000 i 12.000 visites. I, per tant, això vol dir que hi ha una afició i una estima pel que és el pessebre important.
L'exposició de l'Associació de Pessebristes de Vilafranca va obrir portes a la Capella dels Dolors per la Puríssima, a les portes del pont. Com ha anat aquest primer cap de setmana? Esteu contents?
Doncs sí, molt. Ha sigut ja uns dies d'exposició intensa. Pensem que diumenge havíem sobrepassat ja els 3.000 visitants. Vull dir que realment obrir per aquestes dades dels ponts en què ja hi ha ambient prenadalenc a Vilafranca, doncs es nota.
El pessebre es pot mantenir a casa fins a la Candelera, no?
Sí, la tradició deia que es posava per Santa Llúcia i que es mantenia fins a la Candelera. La veritat també és per això que els usos i els costums i les dimensions de les cases avui dia són diferents i el més normal potser és treure el passat Reis, com nosaltres mateixos que ja tanquem l'exposició. Però sí, si algú vol ser fidel al que marca la tradició, doncs fins al dia de la Candelera, el 2 de febrer.
Quants diorames trobarem aquest any a la Capella dels Dolors?
Bé, en total hi ha 14 diorames, un de central de grans dimensions, de més de 2 metres d'obertura de boca, més 14 més que són els més individuals o fets entre un parell de persones, que acaben de complementar tot el que són aquests diorames. I a més també el que ja és tradicional també de les nostres exposicions, és poder veure el pessebre de muntanya del Centre Excursionista, que es va posar al Nadal de l'any passat.
Per què el de l'any passat? Ve d'un cim, potser?
Perquè estava dalt d'un cim, sí. I evidentment el d'aquest any no el podem posar perquè, si no vaig mal fixat, van aquest cap de setmana a posar-lo i si queda aquests dies de Nadal. Per això no és possible tenir-lo a l'exposició i sempre anem un any per darrere.
Tafanegem una mica aquests 15 diorames que heu fet els socis de l'associació i que podem gaudir a la Capella dels Dolors. Què hi trobem enguany?
Hi ha les representacions del que són les escenes vinculades al pessebre, com el naixement, les adoracions de reis, el cercant un estatge, anunciat als pastors, etc. El que passa que sí que des de diferents formats, des del que són els diorames més clàssics, més realistes de reproducció de paisatges, fins a altres propostes més simbòliques i més figuratives, no? D'actualització del pessebre en quant a continguts i en quant a maneres de construir-los, dels materials i de la seva estètica.
I aquest més gran que ens deies, amb 2 metres d'obertura, quina escena reprodueix?
Bé, en aquest cas, el diorama gran sí que està una mica marcat per la necessitat de que hi hagi un naixement, però sí que es complementa amb altres escenes o quadres i en aquest cas hi ha una adoració dels reis, també.
Parlem dels pessebristes, dels artífexs, d'aquests diorames, d'aquestes creacions. Des de quan hi esteu treballant? Amb quins materials? I què us motiva, Ramon?
Bé, ens motiva el repte de superar-nos i de poder presentar obres que la gent els hi puguin agradar o els hi puguin interrogar o fins i tot qüestionar el que estan veient. En quant a temps de muntatge, doncs, evidentment, hi estàs pensant tot l'any. Segur que ara ja hi ha molts companys i companyes que hi estaran pensant de cara a l'any que ve què podrien fer. I el normal és posar-s'hi treballant, en alguns casos abans de l'estiu, però jo diria que sí que la gran majoria de gent, doncs, a partir del setembre. I en quant a materials, doncs es va actualitzant. Encara hi ha qui conserva les tècniques més tradicionals de les darreres dècades de guix i d'altres materials constructius, evidentment, ús d'algun material més natural, com troncs o pedres, però també s'estan fent ús ja de nous materials com el poliestire, com la il·luminació amb llums LED. Per tant, també hi ha tota una actualització d'aquests materials que s'hi fan servir.
I quan els pessebristes, els socis de l'entitat, majoritàriament homes, però hi ha un parell de dones pessebristes, no?, sempre?
Sí, sí, tenim presència de dones a l'exposició. Anem intentant ampliar una miqueta, encara no estem equilibrats, però, vaja, en tot cas, és important l'aportació també que es pugui fer des d'aquesta mirada femenina o de gènere també als pessebres.
Aquests diorames s'acaben de construir, de muntar a la capella o arriben ja de casa íntegrament muntats?
Bé, la gran majoria arriben gairebé acabats, sobretot perquè en aquests moments un dels dèficits que té l'associació és la manca d'un local estable on poder-hi treballar i on poder fer cursos i fer-los servir com a taller per poder compartir i treballar-los conjuntament. I això ens limita a que molts dels pessebres venen pràcticament acabats o amb dues o tres peces, però rarament són pessebres que es puguin construir directament en l'espai on s'exposen, en aquest cas a la Capella dels Dolors.
I quan acaba l'exposició, quan desmunteu, a partir del 8 de gener, què passa? Amb les figures, evidentment, es guarden, però amb tot aquest material es recicla?
Doncs bé, ho es recicla. Qui té més possibilitats d'espai d'emmagatzematge intenta guardar-los i, si no, doncs tenen el destí d'art efímer. Per tant, això vol dir que passa per la destrucció del pessebre.
Clar, amb els mitjans d'avui en dia segur que teniu un fons documental audiovisual important, no? Són efímers les creacions, però perduren d'alguna manera.
Sí, sí, fem tot el possible per mantenir aquest patrimoni cultural d'aquesta tradició i llavors sí que hi ha tota la captura de tota la imatge gràfica i l'arxiu fotogràfic de tots els pessebres que es van exposant any rere any i que en tenim d'anteriors des de l'any 51 de creació de l'associació, però sí que de manera sistemàtica i segura, doncs des de l'any 84, que es van recuperar les exposicions, doncs hi ha testimoni gràfic de tots i cadascun dels pessebres que s'hi han anat exposant.
A tots ens agrada passar aquestes dates per la Capella dels Dolors, parar atenció a aquests diorames, però sobretot a la canalla. I vosaltres els cuideu amb un retallable i amb un joc que els proposeu, oi?
Sí, sí, cada any repartim un retallable que edita la Federació Catalana de Pessebristes, que es dona gratuïtament a tots els nens i nenes que visiten l'exposició fins que se'ns acaben, tot sigui dit, que no sempre podem arribar a tothom, tot i que cada any augmentem i en tenim uns quants més. I després també hi ha aquest repte, aquest desafiament del joc del pessebre, que els ajuda o els convida a ser més observadors en els pessebres i en trobar diferents elements que hi ha en el conjunt dels diorames, que puguin trobar alguns elements d'aquests. Alguns més coneguts i alguna vegada també algun objecte que potser avui en dia no és tan normalitzat, no? També per poder fer una mica de cultura i d'història de diferents elements que s'havien fet servir tradicionalment.
Un imperdible d'aquestes festes a Vilafranca. Si et sembla, Ramon Albornà, que vam recordant els horaris de visita dels diorames a la Capella dels Dolors?
Doncs sí, mira, l'exposició es pot visitar tots els dies feiners de 6 a 8 de la tarda i llavors tots els dissabtes, tots els diumenges i els dies festius de Nadal, Cap d'Any, etc, de 12 a 2 i de 6 a 8 també de la tarda. I excepcionalment els dos dies de la Fira del Gall sí que s'avança una hora horari d'obertura i és possible visitar-la de 11 a 2 i de 5 a 8.
Hi ha l'opció, aquests darrers dies d'escola, de que vingui algun grup escolar o algun grup organitzat?
Sí, sí, totalment oberts a poder concertar horaris especials per fer visites de grups, i sobretot cridar i convidar a les escoles per veure sobretot una cosa que forma part del nostre patrimoni, però que també té una lectura des de l'art, no? I fins i tot d'instituts o de centres d'art, no? De poder veure les diferents obres on s'estan aplicant molts coneixements que formen part del currículum educatiu, no? Des del dibuix, la perspectiva, la il·luminació, el color, etc.
Com dèiem, un imperdible d'aquestes festes a Vilafranca, que no ens perdrem aquests 15 diorames de l'Associació de Pessebristes Vilafranquina. Ramon Albornà, gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé.
A vosaltres. Bones festes a tothom i, sobretot, bons pessebres.
Penedès en xarxa.
Avui les dues activitats de la gent del detall són nadalenques. Hem començat amb pessebres i seguim amb la Fira de Nadal de Santa Oliva, que se celebra aquest diumenge i que ens recomana la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Doncs ara, Sílvia, és el moment de posar la mirada en aquesta agenda i, com bé deies, Fires de Nadal, i tenim una que ja fa temps que ens acompanya, que és la de Santa Oliva. Per parlar-la de la fira que tindrà lloc aquest diumenge, ens acompanyen, déu-n'hi-do, la gentada que tenim. El Cristian Martínez, l'alcalde de Santa Oliva. Molt bon dia, Cristian.
Bon dia.
Tenim la Celi Borrell, que és, té una empresa a Santa Oliva i que, a més, és organitzadora. Molt bon dia, la Celi.
Bon dia.
Tenim la Mireia Magra, també organitzadora.
Hola, bon dia.
I l'Elisabet Gómez. Molt bon dia.
Bon dia.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Ben acompanyada que estic avui. Escolteu, primer de tot, aquest diumenge, una data que ningú es pot perdre, torna a la Fira de Santa Oliva. Com ha estat organitzar-ho tot plegat?
Doncs com per segon any consecutiu, tornem a arrencar la Fira Nadalenca de Santa Oliva i aquest any tenim unes 60 parades que estan molt variades també com els altres anys. Tenim des de gastronomia, tèxtil, decoració, joies, també hi ha tallers on els nens i nenes podran fer el que els tallers tinguin doncs, preparat. Tenim un carrusel de fusta, tot manual, que també els nens podran participar i pujar-hi, passar-s'ho bé. I tot també estarà envoltat per la Marató, que hi ha atraccions que hi haurà donatius per la Marató i hi haurà parades també que tindran doncs, obsequis i coses també per la Marató.
Oh, déu-n'hi-do. Molt bèstia, 60 parades, eh?
Sí.
Perquè, clar, entenem que són molts negocis del mateix municipi de Santa Oliva, però d'altres llocs que també venen?
Sí, venen de tot Catalunya. Venen des de la província de Lleida, també tenim algun de Barcelona i, sobretot, la província de Tarragona.
Molt bé, no?, aquesta feinada d'aconseguir que hi hagi molta visibilitat i que el municipi de Santa Oliva es posi al lloc on toca, no?
Sí, tot, sobretot per les xarxes socials, movem molt per Instagram, que és @firasantaoliva, i també per Facebook. I, clar, aquí doncs fiquem l'anunci uns mesos abans de la fira i reclamem molt, i després també els contactes que nosaltres tenim d'altres anys o altres fires que hem anat.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Escolteu-me, quan pot anar-hi la gent i en quins horaris?
Doncs la fira s'obre a les 10, vale? Llavors a mig matí aquest any hem demanat la col·laboració amb l'escola La Parellada, que faran una actuació pel carrer amb una banda. De 1 a 3 ve el d'Antubi i farem el vermut rumbero. I a les 5 tindrem 5 i mitja la visita del Pare Noel. I a les 7 i mitja tancarà la... Bueno, quan s'acabi la gent, doncs es tancarà la fira.
I atenció, perquè jo, a mi m'han xivat que el Pare Noel arribarà d'una manera molt especial, però em sembla que no es pot dir.
No.
Però sí que serà sonada.
Sí, bastant.
Molt bé. Cristian, com a alcalde de Santa Oliva, que portes uns mesos de mandat, com ajudeu a portar a terme aquesta fira?
Bueno, nosaltres, des de l'Ajuntament, en primer lloc, dic que estem molt contents de que la fira es torni a realitzar, tenim total col·laboració amb les organitzadores i nosaltres col·laborem doncs, des de, bueno, amb la infraestructura, la coordinació una mica de, a través de l'Ajuntament de la realització de les bases, l'acollida no, de les sol·licituds dels paradistes i les paradistes i llavors bueno, una mica una col·laboració entre les organitzadores i l'Ajuntament.
I m'imagino que content, no? Perquè això és donar vida al municipi.
I tant, estem molt contents. El Firafest a l'estiu va ser tot un èxit i esperem repetir. Amb, bueno, ja la quantitat de parades que hi ha inscrites ja és tot un èxit. Ara falta que vingui molta gent, que ho esperem, tant de Sant Oliva com de la resta de la comarca, i fins i tot de la resta de Catalunya, i esperem això que sigui tot un èxit i que segur que amb l'esforç que les organitzadores han posat segur que ho serà.
Per l'Ajuntament, el que dèiem, no? Una mica la promoció econòmica és important, sabem que els comerciants doncs, no ho estan passant bé perquè doncs, ara sí que és un moment més idoni a l'hora de compres, però sabem que s'enfronten als grans comerços, no? O a les grans webs que ronden. Important no? Intentar, el que comentàvem una mica, no? Posar en el mapa Santa Oliva i també els seus comerciants.
Doncs sí, és important perquè, a més, la gran majoria són petits comerciants que, bueno, que aquesta data és important perquè bueno, és justament a les portes del Nadal i la gent ha d'aprofitar, esperem, per fer les compres aquí, no? El comerç de proximitat i el petit comerç, que és molt important, com dius.
Doncs sí. Més cosetes. Venim d'aquesta fira d'estiu, venim també d'un acte molt bèstia que es va fer per Halloween, aquesta baixada de bruixes, ara aquesta fira de Nadal. Des de l'Associació de Comerciants, què creieu que us manca o que us podria mancar més a l'hora de que la gent hi vagi?
Doncs, bueno, en principi la nostra voluntat és oferir una mica de tot, no? Una mica de tot, com ha dit la Mireia abans, no? Que hi ha parades ben variades, des de gastronomia, joies, bueno, tot, decoració. Doncs creiem que a l'haver-hi una mica de tot és un al·licient i un atractiu perquè la gent vingui a visitar-nos.
Uh-huh. Esteu contents pel que esteu dient de la resposta de la gent i també d'ampliar fronteres, no? Una mica, que a vegades sembla que ens quedem aquí a la comarca i ens falta sortir una mica més enllà, no?
Sí, tant. Sí. Estem molt contents, la veritat. I esperem que cada any sigui una mica més un pas, no?, endavant i que, bueno, que la Fira de Santa Oliva de Nadal i el Firafest a l'estiu doncs, siguin un referent tant al Baix Penedès com fora, com a província de Tarragona i tota Catalunya.
Parlàveu de que hi haurà molts establiments, molts tipus d'establiments de tota mena, per tal de que la gent pugui fer doncs, les seves compres de Nadal, que ja estem doncs, a tocar. Ens queda una setmana a casa perquè arribi doncs, totes les festes de Nadal. Hi ha alguna que destaqui per sobre d'altres o que vulgueu posar èmfasi a l'hora de parlar-ho aquí a la ràdio i de que la gent doncs, estigui pendent?
Importants ho són totes, perquè només al participar hi ha un paradista ja és important per nosaltres. I el que sí que volem destacar és que a cada fira que fem hi ha alguna demostració d'ofici. No podem abarcar moltes, el que sí que donem importància al treball artesanal i als oficis que s'estan perdent.
Important, això que dieu. Potser ens manca una mica més el punt aquest dels antics oficis, no? Que ara sembla que entre la intel·ligència artificial i tot plegat és com que ho faran els robots, no? I on han quedat les persones?
I també s'està promocionant des de l'escola. Hi haurà un stand on hi haurà els alumnes de 6è que han muntat una cooperativa i allí el professorat els ensenya el que és muntar un negoci, els començaments i els orígens i saber, doncs, tots les coses que s'han de fer per créixer i per formar una petita empresa o una gran empresa al final. I després, de part de l'escola, també sortirà una banda de música, que això d'aquí també els dona un al·licient a la canalla per saber el que és sortir al carrer i donar-se a conèixer i saber el que és muntar algo i fer espectacle per un poble. Sobretot perquè Santa Oliva es conegui i sigui més valorada.
Molt interessant això que comentes des de l'escola, que ensenyin l'emprenedoria, que sembla que no, que és complicada i que els hi posin des de l'escola, ho trobo fantàstic. Una cosa, hem parlat de 60 parades, on estaran situades?
El casc antic de Sant Oliva, tota la zona que envolta el castell.
Ahà, és a dir
des de l'entrada fins al castell.
És a dir, que també podran aprofitar per veure el patrimoni històric que té el municipi de Santa Oliva.
I tant. És el més bonic que tenim i per això volem que llueixi.
Molt bé. Doncs escolteu, només em resta agrair-vos que novament estigueu aquí al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé aquest diumenge, que jo no m'ho perdo, que sempre he... Bueno, ara fa temps que no podia anar-hi, però tinc ganes de veure tot el que heu muntat i també de veure com aterra aquest Pare Noel a Santa Oliva. Així que a Cristian Martínez, Araceli Borrell, Mireia Magra i Elisabet Gómez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa.
Gràcies.
Happy Christmas, Kyoko. Happy Christmas, Julie. So this is Christmas. What have you done? Another year over, and you won't just be gone.
Si sonen Nadales, no pot faltar aquest clàssic de John Lennon, Happy Christmas, War is Over.
Strong, the rich and the poor.